Són les 9.
Bon dia, avui és dijous 26 d'octubre, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem explicant-vos que Sant Cugat s'ha convertit en tota una ciutat escenari. El fet que cada cop hi hagi més oferta de produccions audiovisuals fetes a casa nostra i que Sant Cugat disposi d'un ampli ventall d'espais, des d'entorns naturals com Collserola, passant per edificis amb un gran patrimoni històric fins a propietats privades, va fer que l'Ajuntament activés fa un any un servei per facilitar que la ciutat aculli rodatges. Amb aquesta premissa es va crear l'oficina virtual Sant Cugat City of Film, on tècnics del consistori informen i assessoren agents audiovisuals sobre quines taxes s'han de pagar, quins permisos s'han de demanar i bé com rodar els diferents indrets que ofereix el terme municipal. Des del 2021, la ciutat ha acollit fins un centenar de rodatges. Ja feia temps que l'Ajuntament havia detectat una demanda que podien resoldre facilitant l'estada a les productores audiovisuals. La regidora de promoció de ciutat, Esther Madrona, ha explicat que van decidir condensar tota aquesta oferta i varietat de localitzacions i serveis en el portal digital Sant Cugat City of Film. Tenir aquest catàleg de localitzacions i que les puguin fer servir a aquests usuaris és una altra possible font d'ingressos per a l'ens públic. Escoltem Esther Madrona.
Perquè és cert que el nombre total de rodatges que s'acullen arreu del país representa un 7% del PIB del país. Per tant, no és que nosaltres considerem que Sant Cugat és una ciutat superbonica i que, per tant, no, fins i tot a nivell de promoció de la ciutat ens encaixa doncs, posar-la a disposició d'aquestes productores, sinó que també entenem que és un gran motor econòmic acollir rodatges.
El volum més gran de rodatges que es fan al municipi són d'anuncis. Diferents marques aprofiten els escenaris que ofereix Sant Cugat per poder gravar els spots que després es veuran a la televisió. Tot i això, el cas més sonat viscut a la ciutat va ser el de la gravació de Marlowe l'any passat a la Floresta. Durant diversos dies, l'estrella irlandesa Liam Neeson, nominat a millor actor als Oscars per la llista de Schindler, va ser vista al districte causant furor entre els veïns. El debut a la gran pantalla d'Armadàs compta amb un cartell de luxe amb actors de renom en el cinema català com Francesc Orella, Miquel Sitjà o Ivan Minyo. El film, que tracta del llegat del poeta Gabriel Ferreter, va ser presentat en el festival Som Cinema de Lleida el passat 20 d'octubre i es preestrena aquest dijous a les 9 de la nit als cinemes Sant Cugat. Es tracta de rodatges que es fan aquí al municipi i que també tenen segell santcugatenc. Escoltem a J.R. Armadàs.
Sant Cugat va ser des del principi un element principal juntament amb Reus, perquè tot el rerefons de la història és l'any Ferreter, i en aquest cas Gabriel Ferreter va néixer a Reus i morir a Sant Cugat. Per tant, des del principi ja vam plantejar aquestes dues ciutats com a escenaris principals de la història. I a més, en el seu moment, ja ho vam fer saber als ajuntaments pertinents, no només per fer-los partícips de la producció, sinó perquè ens facilitessin, en aquest cas, llocs.
Recordem, aquest film s'estrena aquest dijous a les 9 de la nit als cinemes de Sant Cugat. I l'Ajuntament habilitarà, com cada any, un servei especial d'autobús per als desplaçaments al cementiri amb motiu de Tots Sants. El servei funcionarà el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana, i també el dia de Tots Sants, el dimecres 1 de novembre. El recorregut connecta amb diferents parades la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas d'una hora al cap de setmana i de mitja l'1 de novembre. A més, el cementiri ha ampliat el seu horari de visites de 9 a 6 fins al 1 de novembre. I FIRART inaugura una nova mostra col·lectiva que porta per títol La finestra indiscreta, on el voyeurisme és el tema central dels treballs de les obres que s'exposaran dels artistes de l'entitat. La mostra, que s'inaugurarà el divendres 3 de novembre a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura, es podrà veure fins al 2 de desembre. FIRART és una associació cultural creada el 1994 que té com a màxim objectiu la promoció de l'art i de la cultura. Per conèixer la història de l'entitat, el seu president president i futur, i a les portes del 30è aniversari hem parlat amb la seva presidenta, la Rosario Chincha. L'escoltem.
És tot un projecte superbo, perquè es tracta justament d'aquesta la mirada indiscreta del boger, no? Un tema bogerístic total, però depèn de la mirada també de l'artista. Nosaltres proposem un projecte i l'artista desenvolupa a la seva manera de veure, des del punt de vista personal. Serà tota una sorpresa.
De cara al 30è aniversari, que celebraran durant el 2024, els responsables de l'entitat han explicat que encara no han pensat com ho volen celebrar. La secció sisena de l'Audiència de Barcelona absol els tres santcugatencs acusats de desordres públics i danys en grau de temptativa durant una manifestació de suport al raper Pablo Hasél el 20 de febrer del 2021 a Barcelona. L'acusació es basava en el testimoni de dos agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà que van confirmar la identificació dels acusats perquè van relatar en seu judicial que havien llançat objectes als agents, motius pel qual els van seguir. No obstant, la versió dels nois i de testimonis ho rebatien amb el suport de les proves pericials fetes amb el servei de localització de Google Maps dels seus telèfons, que ha permès confirmar que no eren al lloc dels fets, obtenint així la lliure absolució per a tots tres. En l'atestat dels Mossos hi figura que els detinguts, tots tres veïns de Sant Cugat, haurien participat en el llançament de pedres i ampolles de vidre contra la línia policial. I la policia local ha detingut la matinada de dimarts a dimecres tres persones, membres d'un grup organitzat vinculat a robatoris. Segons han explicat a Cugat Mèdia, fonts municipals, els tres detinguts són delinqüents habituals que han enxampat a l'aparcament del Leroy Merlin amb material per robar domicilis que acabaven de furtar del centre comercial. La detenció s'ha efectuat en el marc del dispositiu habitual preventiu que el cos local desenvolupa contra els robatoris amb força a domicilis. Els tres detinguts ja han passat a disposició judicial. I Esquerra Republicana no defuig l'autocrítica per la situació econòmica actual de la ciutat, amb 25 milions de dèficit, tot i que n'atribueix la causa a factors externs, sobretot. Així ho ha explicat Bernat Picornell, tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana en una entrevista a Cugat Mèdia. L'escoltem.
Esquerra Republicana pot fer l'autocrítica que calgui en el moment en què calgui. Nosaltres hem explicat doncs, molt bé quina va ser la nostra obra de govern, quin és el projecte actual doncs, d'obra de govern, i per tant nosaltres no tenim interès doncs, en mirar en darrere.
Picornell, això sí, diu que l'augment de sous va ser una petició de Junts i recorda el pes que tenen dins del pacte de govern.
Nosaltres tenim 4 regidors sobre 13 i intentem doncs, condicionar el govern, evidentment, doncs, amb totes les qüestions que tenen a veure amb la nostra tenença d'alcaldia i, per tant, doncs, aquí doncs, no hi podem anar més enllà.
El cap visible dels republicans ha repassat en una entrevista a Cugat Mèdia temes calents de la seva tinència d'alcaldia, com Can Ametller, la policia local i els mercats de la ciutat. Recordem que poden recuperar la conversa sencera, que forma part de la sèrie d'entrevistes a tots els regidors de l'Ajuntament, al web de www.cugat.cat. I també en política, Junts per Sant Cugat tria la setmana vinent la seva nova executiva. Només s'ha presentat una candidatura encapçalada per Marta Canes. Les votacions s'obriran dilluns 30 d'octubre a les 10 del matí i s'allargaran fins dimarts a la 1 de la tarda. Marta Canes, vinculada al partit des de la JNC, està acompanyada en la seva candidatura per Olga Mas, Àngel Segura, Cristina Paraire, Adrián Van der Hoeven, Joan Cortadellas, Maria Franquesa, Simón Frank i Maria José Mata. La nova presidència agafarà el relleu Albert Mendoza, que va dimitir del càrrec el setembre passat. I com sempre, acabem el repàs informatiu explicant-vos que aquest cap de setmana tindrem l'última jornada esportiva d'octubre per als equips santcugatencs, on destaquem el duel pel lideratge de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba entre el Júnior i el Club de Campo, un autèntic partidàs que es disputa aquest diumenge a Madrid, a 1:15 del migdia, entre madrilenyes i santcugatenques, que comparteixen la primera plaça empatades en punt i encara invictes. Com sempre, el recordem que poden consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Mèdia. Això és tot. També el recordem, com sempre, que tota la informació la poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Mèdia. Ho recordem també que tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 26 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio analògica, la de sempre, la de tota la vida, la 91.5 de la FM, però també per internet, en directe, a través de la, ara mateix, de www.cugat.cat, però també en format de podcast més tard. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Àlvar Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia, bona mossa.
No m'ho diu gaire gent, eh? Bona mossa, m'agrada. És un tret distintiu. Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Ramon Armadàs, periodista i director del Cinèfil. Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
I Eva Blanco, consultora de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
Ahir a Cugat Mèdia publicàvem les dades de delinqüència del que ens van facilitar els Mossos del període entre gener i setembre d'aquest any en comparació al mateix període de l'any passat. I els fets delictius han pujat un 5%, però crida molt l'atenció que el que ha pujat més, és a dir, el que fa que el global pugi aquest 5%, és que els robatoris a l'interior de vehicles han crescut un 70%. De 240 a 410 robatoris només en aquests 9 primers mesos de l'any. No sé si... Bueno, una mica, quina és la sensació que teniu vosaltres? Teniu algú proper que li hagi pogut passar o no? Perquè abans, fa un temps, em sembla que va ser fa un any, va focalitzar molt aquest tipus de furs a la zona de l'aparcament de l'Hospital General. Llavors, els Mossos van fer una acció, allò, un pla per actuar-hi amb agents de paisà, i la veritat és que van aturar bastant el que passava concretament allà. Després s'ha ampliat a centres comercials. Els centres comercials han sigut... bona part d'aquests 400 robatoris són en centres comercials. I ara, diguem, els Mossos també ens van explicar que fan un altre pla per intentar, doncs, lluitar contra això, que és el que ara mateix els preocupa més. A banda, també ja havien crescut els robatoris en domicilis, un 18%, si no m'equivoco, però la resta més o menys estan en una línia similar, o fins i tot alguns han baixat. No sé què en penseu, com ho valoreu. Si voleu, comencem amb l'Àgata, que és l'especialista en aquest tipus de dades.
No ben bé, però bé.
Home, sí.
Bé, de fet, això de l'interior de vehicles també és, no sorprèn, perquè precisament quan es van presentar les dades de 2021, no, quan es van presentar, sí, que encara era l'alcaldessa de la Mireia Ingla, que es va presentar a l'Ajuntament, es van felicitar molt perquè havien baixat precisament aquest tipus de delictes dels robatoris a dins de cotxes. Bueno, van baixar perquè els Mossos, la policia, van ficar molts recursos a intentar de que aquesta dada baixés, i així va ser. Suposo que un cop ha baixat, la cosa, doncs, és normal que després torni a pujar, perquè suposo que van deixar de destinar-hi tants de recursos perquè ja havien controlat una mica aquella onada que hi havia. Escoltava el dimarts passat, no?, que precisament crec que el meu company, el Bernat Vella, no?, deia que, bé, que és un delicte, que si tots els delictes fossin així, tampoc seria massa preocupants. De fet, per això hi ha una cosa que els Mossos avisen molt, que ells poden vetllar per la seguretat, i de fet és la seva feina, però també la seguretat comença amb un mateix, no? Ostres, jo no deixo mai el portàtil al cotxe, vaig amb la bossa amunt i avall, el bolso amunt i avall. I ser gent, bueno, que els hi he inculcat una mica això, no? Diu, què fas de deixar? Perquè després d'haver-li robat dos iPads a dins el cotxe perquè li havien rebentat, no? El portàtil te l'emportes a darrere, i així segur que no te'l roben. I això que diuen que van amb un detector per saber si hi ha aparells electrònics i tal, res, mentida. Que veuen una... No, això és com una mica una llegenda urbana, no? Veuen que has deixat una cosa al seient amb una jaqueta per sobre i pensen aquí hi ha alguna cosa. O sigui que tontos no són.
De fet, a mi m'agradaria saber la dada de quin èxit tenen aquests robatoris. O sigui... si verdament han robat alguna cosa o és que han trencat el vidre i no han pogut fer res perquè no hi ha res al cotxe.
Ja no trenquen vidres, ara, vols dir?
No ho sé.
Sí, tenen els vidres, sí.
De fet, tenim... Probablement allò de les pel·lícules d'agafar una...
No ha evolucionat fins això, perquè a mi em van trencar el vidre fa molts anys, pensava que ara la cosa era s'havia sofisticat una mica més.
Jo recordo que el tema dels robatoris, quan eren, me'n recordo moltíssim, quan hi havia els radiocassets, no recordo quan hi havia els radiocassets? Em robaven? Bueno, no ho sé tant, però sí.
A mi me'l van robar. A mi també. A Sant Cugat, darrere l'Ajuntament.
A mi també aquí a Sant Cugat.
En un lloc que tens la policia literalment a 50 metres.
Sí.
Van tenir...
Però no trencaven la finestra.
En aquest cas, el cotxe que tenia...
A mi me la van robar i no vam trencar la finestra.
Un Seat Arona que tenia una, com una espècie
no sé
de capota retràctil, la van tallar per dalt i van entrar per dalt.
Sí. Però és el que diu l'Àgata, que realment, doncs, com és que gent encara deixa coses a dintre del cotxe d'un cert valor?
Perquè arriba un moment que dius... O sigui, a veure, un moment.
No, que el deixin...
A sobre ens hem de sentir culpables de que ens han robat. Home, ja fins aquí podríem arribar.
No.
Sí que te sents culpable, però, sí, perquè penses que burra si he deixat l'iPad o el portàtil.
Però algú s'està ficant al teu cotxe, que és la propietat. És hora, m'he de sentir malament per haver-me deixat l'ordinador dintre.
I si a més és en un centre comercial o en un aparcament, per entendre'ns, que hauria d'estar extravigilat, doncs encara amb més motiu. Vull dir, si aparques en un aparcament públic, tot i que un centre comercial no sigui públic, jo se suposa que em sento més segur aparcant allà, però ja estic veient que no, al contrari, potser és al revés. Com que hi ha més cotxes, hi haurà més facilitat perquè...
El problema no és que la culpa la tinguin els polítics. No sé per què fan aquests anàlisis, perquè no són polítics. Yeah. Vull dir, la culpa és de la persona que roba, evidentment, no? I per tant, no, que moltes vegades això es fan aquests anàlisis i llavors dic, no, és que no hi ha prou de policia. No hi ha... Esclar, resulta que tota la policia hauria d'estar davant del teu cotxe i un policia per cada un. No pot ser impossible.
Bueno, parlant de domicilis, una cada domicili, clar. Sí.
Bueno, volen comprar vots.
Volen comprar vots, que vols dir? Els que diuen això.
Clar. Fa servir políticament, la seguretat és molt llaminera políticament. Sí. És una arma que fan servir, precisament, ho fan servir els de Vox ara per atacar el govern amb aquestes dades que han crescut una mica. Sí. Però és que veníem de molt bones dades per ser una ciutat com Sant Cugat. Mm-hmm. Mai es poden dir bones dades perquè mentre hi hagi algú que pateix, però és evident que en una ciutat de 100.000 habitants, a més és una ciutat molt llaminera a nivell de renda i que els robatoris amb força estiguin controlats a dins de domicili.
Comparat amb altres ciutats.
Som esclaus, moltes vegades som esclaus dels nostres privilegis.
Exacte.
En certa manera, perquè en fons, vull dir, clar, Sant Cugat, evidentment, és una ciutat que teòricament té un target, que la gent doncs viu bé, i llavors, clar, la gent ho sap, i llavors doncs, la gent agafa el tren i va a robar. No se'n va amb el cotxe a robar, no, agafa el tren, va a robar i després se'n torna amb els ferrocarrils de Catalunya.
Amb la T10, venen amb la T10 a robar.
Això ho han dit, la policia. La policia de Cerdanyola en deia a Bellaterra, que hi havia alguns robatoris i tot així. És que hi ha molta gent que ve amb tren, roba i després se'n va amb el tren.
Ara, si permeteu la broma d'humor negre, podran venir de Rubí amb el carril bici, amb el patinet. Ja, ja poden venir amb el tren i marxar amb el patinet robat cap a Rubí.
Igual és més difícil carregar, llavors, no?
Tot el carinyo per la gent de Rubí.
No, i tant.
Sí, però jo com Rubí, que les dades els hi han millorat, eh?
Sí, també.
100%, sí.
No fem tanta broma.
Amb un article a tota pàgina de la Maica Navarro explicant-lo bé que els hi va.
Aquest article vam tenir un debat amb la companya Elena González sobre què hi ha al darrere d'aquest, però és un debat molt periodístic, que no cal fer aquí.
I igualment, perdona, que seguint el que deia l'Àlvar, de com la política juga un paper en això també o no, no oblidem que en plena campanya es va presentar la nova comissaria de Valldoreix, el projecte de nova comissaria de Valldoreix, amb el conseller Joan Ignasi i Elena inclòs i tot plegat. Vull dir que és un tema... que amb campanya, òbviament, i quan hi ha eleccions a tothom li agrada treure.
I el que passa és el que dèiem, la percepció. O sigui, la gent té la percepció de que es roba molt. Però moltes vegades també hi ha la percepció de que els espais són molt lluny. I llavors arriba un moment que dius, no, és que vosaltres esteu molt lluny. I dic, no, però estàs a 10 minuts d'on vius, tu. Però la gent, la percepció d'estar més a prop o més lluny, o tenir més seguretat o menys seguretat, és una percepció pedagògica que van insistint molt els polítics, i això que és per donar, per guanyar vots i així. Per tant, la ciutadania ha d'estar al tanto amb això, dient, bueno, les notícies estan bé, però dir, recordeu que això té un transfons polític per vots o el que sigui necessari, no? Això és important, que la gent ho entengui.
La sensació, i això ho hem parlat moltes vegades, és a dir, si tu vius en un carrer amb 8 cases i en una setmana han entrat a robar 2 aparcaments d'aquelles cases, doncs clar, tindràs una sensació de
inseguretat. Sí.
Però si mirem les dades globals de la ciutat, doncs és evident que no, i segurament amb el que podria ser, no? Que és, a més, una ciutat molt llaminera, com estàveu explicant.
El que passa que a Sant Cugat, a veure, anava a dir, no hi ha no tenim
delinqüents. Pot ser políticament correcte?
No.
Vols dir delinqüents autòctons?
Sempre que entrevisto el cap
de tota la vida.
Sempre que entrevisto el cap dels Mossos, diu una cosa, que aquí no hi ha un gruix de delinqüents, de gent que comet delictes, com altres ciutats. I llavors això fa que també els delictes no siguin tan grans com altres ciutats, precisament, segurament, perquè la gent que comet delictes potser té una renda més baixa i ho fa per necessitat alguns, l'altres perquè simplement són delinqüents i roben, que això de que ho fan per necessitat també hi ha molta gent que ho diu, i tampoc és sempre així.
Hi ha cleptomania.
I, no? Clar, i llavors al final viure aquí és molt car, i llavors si hi ha persones que tenen necessitat de robar, doncs ja no viuen aquí, i llavors sí, normalment vas a robar també com més a prop millor, no?
Mm-hmm. Ahir es va saber, on la policia local va comunicar que havia detingut a 3 persones al pàrquing, no va dir de quin, però de l'Heroi Merlin, ja ho diem nosaltres.
Ah, sí, anava a dir, sí.
Que va ser molt curiós, perquè els van enxampar robant material a l'Heroi Merlin per robar a cases. Saps?
Que professional.
Ah, bueno, però era gent jove, gent gran, vull dir, no se sap.
Les edats no, crec que no ens les han dit.
Però a vegades també val la pena saber-ho.
Sí, però ara cada vegada et donen menys dades oficialment. O sigui, o les aconsegueixes per sota mà tu, o cada vegada et donen menys dades. No donen ni la nacionalitat, ni l'edat que tenen, ni si és home, ni si és dona, ni on viu.
No estigmatitzar quin col·lectiu, moltes vegades.
Sí, però clar, així és cada vegada sabem menys coses i menys llibertat. Ells han de decidir el que podem explicar, el que no podem explicar, sí, si nosaltres ho hem de publicar o no ho hem de publicar, i si la gent ho ha de saber o no ho ha de saber. Qui són ells per decidir si la gent ho ha de saber o no?
Bueno, l'estigmatització, vull dir,
l'estigmatització.
És evident, perquè moltes vegades de seguida dius, bueno, és que aquells eren moros, aquells són cristians.
Sí, però si resulta que hi ha un gruix d'aquestes nacionalitats que cometen delictes, potser que fiquem el focus. Exacte. A veure què està passant amb aquest col·lectiu.
Totalment d'acord.
Però segurament ells ho estan fent, però no cal que ho sapiguem.
Clar.
Això,
fer-ho no
segur
que
ho fan.
Nosaltres?
Això és un debat, precisament per això.
Això és complicat.
Perquè si són del barri
la societat no és prou madura?
No.
Per saber?
No.
Ah, i ens han de tutelar els polítics, a nosaltres,
no,
que sí que som molt
no,
majors.
No, això no és política.
Això és una decisió
política. Això no és un problema, és un problema tècnic, en certa manera, també.
No, això és una decisió política. És una decisió política, que les notes de premsa no ho posen.
Sí, home, però... No, d'acord, però vull dir que s'ha d'anar molt al tanto amb aquestes coses, perquè moltes vegades quan tu difons alguna notícia pots caure, anem a dir, allò, que ets racista. Llavors arriba un moment que dius, hòstia, fins a un punt...
Si és una realitat, jo estic amb ella, eh? Si resulta que el 90% dels robatoris són d'un tipus de cultura concreta, no diré res, vale? Potser és un tema a mirar-se, i jo vull saber-ho.
Sí, sí.
Jo vull saber-ho.
Tu vols saber-ho? Jo penso que la policia ho ha de saber.
Home, òbviament.
Va, això segur.
I la policia ho deu saber.
El públic en general és evident que també ho ha de saber, però amb matisos, vull dir que arriba un moment que hem de buscar... Una
és que
potser
aniré pel carrer i aniré amb compte. No sé com...
Estic equivocat.
Tinc el dret de pensar-me.
Justament per això, imagina't...
Llavors qualsevol persona racialitzada tu la miraràs malament i posaràs una mala cartera.
Qualsevol persona racialitzada no. Dependrà del que sigui.
Però quan vagis pel carrer
i vegis un, ja estaràs a l'alerta i tampoc és plan.
Bueno, sí que és plan d'estar alerta.
Doncs perquè potser la persona no té res a veure amb tot això.
Però jo no estic dient que la vagi a atacar, però tinc dret a anar una mica més en compte, o no? També t'has de protegir.
Clar, però llavors també hi ha els policies, i això ho denuncien en aquests col·lectius, vull pensar que és així, en què detenen més persones racialitzades només perquè
Mirem als Estats Units quants genolls al cap han acabat amb vides però, de segons
tipus. No estem parlant d'això,
no, ja ho sé.
No estem parlant d'això.
Però pot generar això.
Però és una mica això. Segons que...
De totes maneres, perdoneu, no vull entrar en cap polèmica ara. Hi ha dades reals. Si tu mires el nombre de delinqüents que han comès crims als Estats Units en segons quines àrees, mires a l'ètnia i un 90% són negres.
Sí, sí, sí.
Vull dir, que a veure un moment...
Després que també hauríem de mirar el nivell de renda de blancs i negres.
No dic que sigui just pels que, no, òbviament, paguen sí, sí. justos per pecadors moltes vegades, però quan el 90% resulta que són tots... Dius, home, potser hi ha un problema.
No, sí. Sense eufemismes, està clar que la majoria de delictes en aquest país són comesos per persones d'altres nacionalitats, sense dir-ne quines. I això és una evidència, i si mires
les dades... Però no és la nacionalitat, és el...
Aquí està el tema,
clar, i que coincideix amb la nacionalitat.
Clar, per què aquesta gent comet més delictes? Doncs perquè econòmicament, possiblement, han vingut a aquest país amb una mà al davant i l'altra al darrere, i no vull dir que tots ho facin per necessitat, però possiblement les necessitats que tenen o són diferents de les que podem tenir segons quines persones blanques benestants de Sant Cugat, i que, per tant, no se'ns passa pel cap, perquè no ho necessitem, no? I llavors, clar, és una mica tot una cadena que fa que si a les presons hi ha més persones que són de fora que de dins, és també per tot un tema sociològic i econòmic. Vull dir que no és... Sí, però, és que vens de segons on, ergo, delinqueixes. No
és òbviament.
Per exemple, hi ha una cosa molt simptomàtica. Hi ha molta més gent que té més diners que roba més... però molt més...
Aquesta és una altra.
Que no pas aquests petits usfurs, que realment no ens roben aquests diners, que el delicte és, d'alguna manera, més anecdòtic.
Em venen bastants noms al cap, en aquest moment. Escolta,
no, el del Barça o la Shakira, per entendre'ns.
Això, la Shakira dirà, és que em roben, perquè a mi els impostos i tot això em roben, perquè, evidentment...
El delicte que va a l'alça cada vegada més és la... Bueno, és l'estafa, són les estafes per internet.
Començant pel rei emèrit.
Per exemple.
Per exemple. Que
per no dir noms.
Per no dir noms.
Per no dir noms, perquè encara acabarem a la presó.
Avui acabarà malament.
Però voleu tallar.
La Shakira sí que ho podem saber, no? De que va de fora d'Hisenda. Això sí, la Shakira sí que ho podem saber.
Bueno,
per què? Per què podem saber la Shakira i no podem saber el veí del costat?
De cantants...
No, d'acord, però evidentment no ens...
És molt fàcil.
Sí.
Per què podem saber qui són els violadors de la Manava i no podem saber qui són els del Màgic de Badalona? Per què?
Perquè eren menors.
No, ja, evidentment.
I a mi?
Però el tema de menors entra un altre...
Sí, tot el que vulguis. Són violadors, els hem de protegir. És que ja no estem parlant de cometre robatoris, estem parlant d'altres delictes.
Hi ha diversos graus de protecció, i està clar que sí. I el menor té una protecció especial.
Hi havia menors, no tots eren menors.
De camí de monstre o no?
Hi havia algú que no era menor, perquè com que n'hi ha hagut diverses de violacions aquestes al Màgic...
Perdona, en periodisme no todo vale, tampoc.
No, evidentment que no tot vale.
Per tant, en certa manera...
Protegir la víctima, clar. Clar, evidentment que no.
En certa manera s'ha de tenir una certa mesura de moltes vegades el que pots dir, el que no pots dir, i perquè amb això també vosaltres mateixos us feu la mateixa pregunta. Això ho dic o no ho dic? No, els periodismes moltes vegades van molt al tanto.
Evidentment.
Com que ja ho feu directament, doncs, evidentment, doncs, aquestes hi ha coses que, evidentment, doncs, tens unes limitacions.
Sí, però jo faig
no
aquesta,
vale.
jo faig aquesta reflexió.
Amb aquest exemple que has posat, jo et diria, és que no s'ha de saber cap.
No s'ha de saber cap els
violadors
que són.
No, tampoc, no.
Vale, doncs...
Fins que no estan condemnats, no. Fins que no estan condemnats, no.
Jo estic d'acord. També hi ha una presumpció d'innocència. Hi ha una presumpció d'innocència de les persones. Fins que no estan condemnades...
Perquè el rastre digital, el mal que et pot fer...
Tants anys arrossegant-lo. O sigui,
el què?
El tema de les violacions.
No, aquí,
sí. Aquí obrim un meló...
Aquí obrim un meló complicat.
Home, però la Rosa Peral, tots sabien que la Rosa Peral s'anava a judici abans que estigués condemnada. I ara està condemnada, sí, però abans sabíem qui era. Sí. No havíem de saber tampoc qui era aquesta senyora.
Jo no dic que no se sabia qui són, però tots els delictes, per més atrossos que siguin i més terribles que siguin, tota la persona que està acusada d'aquest delicte és innocent fins que es demostri el contrari.
Sí. Això és una altra cosa, llavors, perquè aquesta persona està detinguda i està acusada, a partir que està, des de que està en un procés judicial, jo crec que és públic.
Depèn de si hi ha secret o no, de sumari, i en aquest cas també depèn de si són persones menors, perquè en aquest cas, menor acusat que amb una via penal especial, mereix una especial protecció, no perquè sigui delinqüent, sinó perquè és menor.
No tots eren menors, eh?
No.
Vale, jo només dic que... Dic, perquè podíem dir a pèls i senyals els de la Manada qui eren, i hi ha d'altres que no podem dir ni de la nacionalitat que són.
Va costar, eh? A l'inici no sortien. Al principi no sortien ni les fotos. Que jo, perdoneu, jo faria un mural. No, no, ho dic en sèrio, no, és que estic farta. Que la dona hagi de justificar constantment si ha sigut agressió o no, va haver violència o no. Perdó, una agressió és una agressió. Punto pelota, i s'ha acabat. No tenim per què aguantar-ho de cap de les maneres. Llavors, aquest, no, vigilem, perquè el pitjor resulta que tampoc va ser tan greu. No, és molt greu. S'ha acabat, o sigui, mural a tots els carrers, amb les fotos, i després, si són innocents, defensa. Però alguna cosa ha passat.
Tu no creus que no hi ha magnitud de la tragèdia?
Què vols dir, Marc? No, en quin sentit?
No, que segons quines coses es poden dir, es poden acusar, hi ha algunes coses que, evidentment, no. O sigui, les violacions i tot, tot no és agressió. Moltes vegades es pot pensar que una persona és agredida, sí. Però hi ha un altre que diu, no, no, jo no he fet una agressió, fent-me dir una carícia o qualsevol cosa d'aquestes. Moltes... No, 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 entén-me, que la magnitud de la tragèdia moltes vegades també determina.
Hi ha graus,
per això que estic dient. Hi ha graus que d'alguna manera... Doncs, no tot pot ser agressió en un moment determinat que, jo què sé, fas un petó amb una persona que realment... No, no, no,
bé, ara, també ara pot ser. Ara la llei diu que tot és agressió.
Clar. Per tant, no, no, vull dir...
Molt bé.
És complicat, si voleu... això, eh?
Sí, no, no, no.
Hem obert un altre valor, eh?
I està molt bé perquè és un debat.
Complicat, perquè, evidentment, no es pot determinar la magnitud de la tragèdia.
Lligo, torno al punt de la seguretat i segurament ni de la sensació de seguretat, que és una percepció molt, molt subjectiva que tenim, perquè m'agafo a les dades que ahir va enviar l'Observatori a l'Ajuntament, va enviar l'Observatori Sociològic del juliol passat, és una enquesta que fan a un grup de ciutadans cada 6 mesos, i ara tenim el resultat de les del juliol passat. Com sempre, hi ha moltes dades, hi ha moltes valoracions, etc, però ens quedem, ara, diguem, agafo només a la dada de les preocupacions principals dels santcugatencs, i precisament la dada de seguretat, que es parla sempre, no? I dèiem abans que s'utilitza políticament, etc, per segons quins partits polítics, doncs si fa 6 mesos la seguretat era la cinquena preocupació, segons un 15% dels ciutadans deien que els preocupava, era una preocupació a Sant Cugat, la seguretat ciutadana, doncs ha passat a la sisena, o sigui, de la cinquena a la sisena, però per mi és més significatiu que ha passat del 15 al 10%. Per tant, ha baixat 5 punts amb tot això de les dades aquestes. És a dir, segurament és una dada que fluctua molt, eh? Puja, baixa, etc. Però està clar, primer, que no és la preocupació principal dels santcugatencs, malgrat, diríem, alguns discursos, i que ahir a la tertúlia que vam tenir aquí amb els polítics, evidentment, va acabar sortint, perquè vaig treure el mateix tema de les dades, sabia com acabaríem, i vam acabar com tocava.
I quina és la primera?
La primera és mobilitat, senyalització i trànsit.
Sempre. Sí, I si te fixes amb les 10 primeres, tot està relacionat amb temes de mobilitat, aparcament,
bicicletes,
voreres, carrils bicis... està clar que els santcugatencs els hi preocupen la mobilitat.
Bueno, que jo crec que això passi per davant de la seguretat. És un fet positiu, eh? Vol dir que aquesta percepció que comentàvem és una percepció aquí de que aquí no passa res, que està molt bé. I jo ho noto a vegades amb amics que venen de fora, i jo estic fent un cafè i tinc el mòbil sobre la taula, i em diuen,
no,
però què fas amb el mòbil sobre la taula? I jo, sincerament, no he tingut mai aquesta percepció de por a que me'l robin, però clar, gent que ve de Barcelona o de segons quins altres llocs em diuen, o la bossa, la cadira, aquestes coses, jo mai, per sort, he tingut aquesta sensació, però la gent que ve de fora, amb això està molt alerta. Llavors jo crec que per això, només un 10% percebint aquesta inseguretat, crec que és una dada molt positiva.
Quan estàs en un bar, diríem, que tens el mòbil sobre la taula, vols dir?
Sí, jo no ho hauria de fer, ja ho sé, eh?
Sí, no hauries de fer, i perquè hem passat casos. A la plaça Barcelona fa potser cosa d'un any, hi han passat uns quants, no?
Estàs
allà i t'estiaven el bolso.
Home, digue-li'm al Ramon.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Però, bueno, que no era que estigués assentat, diguéssim. Sí.
Però defensant una persona que l'havien robat, doncs va tenir el que va tenir.
Sí, sí, de fet, no pots ficar la teva integritat física per davant d'un bolso. Això està clar.
Llavors l'assegurança no et paga, eh?
Ah, sí, és que t'han de fer mal, eh?
T'han de fer mal.
Quan em robin el mòbil diré que com a mínim em peguin una bufetada que així m'ho pagaran. Sí. Clar, clar, que som
has de mentir, has d'anar als Mossos i mentir.
Clar, clar, que som catalans.
Escolta. Això també li va passar...
Allò que deia una bona hòstia, no?
Clar, clar.
Això també li va
passar... Pega'm.
El cas del Ramon va ser més greu perquè la lesió que va tenir ha set més greu i encara l'arrossega des de fa un any. Sí, sí. Però també el propietari d'un dels bars de la plaça Barcelona també va aturar un lladre que havia fet una estrabada de bossa a una senyora i també es va trencar el dit. Dius, clar, és que... I això que dius tu, jo encara que estigui sangoat, la bossa me la poso entre a terra entre les cames, perquè hi va un ordinador que va el cèntim.
També et dic que tinc un avantatge, que és que faig 1,90 i tinc barba, i llavors...
I em poses més.
Correcte. Jo crec que tinc una aura de...
Això ajuda, eh? Jo sí, amb el meu 1,53
I és veritat.
Jo amb el meu 1,60 tampoc.
Per això, que fa mal de dir, eh? Però és veritat que segurament, jo si fos lladre, no em robaria a mi, perquè al millor que te gira i em inventa una hòstia, com ha dit ell, i em deixa cau. I que després no ho faria perquè em cagaria de por i m'aniria. Però igualment, segurament...
L'important és que l'altre s'ho pensi, no?
Clar, sí.
No, però jo me'n recordo que a Barcelona, moltes vegades diuen, a les noies sobretot, poseu-vos el bosso cap davant, sí. No em facis al darrere. A les Rames, quan passes per les Rames, quan vagis per les Rames, posa't el bosso davant i no darrere. Sí. No, li van robar el bosso, que el tenia penjat, estava a la Rambla, penjat en un bar, i evidentment li van robar. Sense donar-se en compte.
A Barcelona, tot i el 1,90 i la barba, amb la bossa penjada darrere, me la van obrir, em van treure el moneder, i després, quan vaig anar a picar el tren, em vaig trobar sense moneder, i després em van trucar d'un bar que havien trobat el meu moneder a terra.
Clar.
Era l'època d'abans del Covid, per tant encara tenien bitllets, però, no sé, 30 o 40 euros, però no es van... O sigui, ni les targetes de crèdit.
Encara.
Perquè si no, anul·lar-ho tot, i els DNIs...
A mi
va
passar.
Això és fa més pal, això, que no que et robin 30
euros. Totalment, estic totalment d'acord, sí. Torna a renovar-te el carnet de conduir...
Sí. No, però una anècdota molt divertida també és quan et roben el cotxe. Quan et roben el cotxe, el primer que has de fer és pensar on cony has deixat el cotxe aparcat. Perquè he trobat gent que ha denunciat així i es veu que havia deixat el cotxe 3 carrers més amunt, que no se n'adonava compte, i va dir que el tenia robat. Llavors la policia el primer que fa és dir-te, escolta'm, segur que has robat perquè... No el tens en un altre lloc? Dic, no, segur que no. Vale.
O que se te l'hagin dut la grua i no t'hagin deixat el triangle, que això també ha passat.
O te l'han deixat i ha passat un altre, i se l'han portat.
I s'han portat el triangle i tu estàs dient...
Total, moltes vegades hi ha les assegurances tenen gent que van mirant els carrers del costat per veure si troben el matrícula del cotxe, perquè hi ha molta gent que l'ha perdut així i que després no se n'ha donat tot.
Bueno,
jo conec dues persones
d'un centre comercial que no sap on
l'estat. Amb
la
foto de la columna, amb el coloret i la lletra. I també parlàvem, això també passa amb el mòbil, no us ha passat mai, que esteu buscant el mòbil, resulta que esteu parlant per telèfon. Està sortint de casa, no?
A mi m'ha passat amb les ulleres. Sí, a mi amb les ulleres.
Jo ara perquè vaig amb
lentilles,
però si no...
I ara perquè eren encenedors, però el encenedor és una cosa... Quan fumava...
Aprofitem per vosaltres. Quin és el problema principal que té Sant Cugat? És a dir, si us truquessin per fer aquesta enquesta, què haguéssiu respost? Resposta espontània, és a dir, no amb opcions, sinó amb resposta espontània.
Jo m'hagués dit de mobilitat, és evident, no? Perquè és un problema que, realment, doncs, el model de ciutat que tenim requereix una mobilitat determinada i llavors la gent, evidentment, està molt contenta de viure dins de casa, però quan s'ha de moure llavors nota el model de ciutat que hem creat. Uh-huh. Que pot ser més bo, més dolent, però evidentment ara en aquests moments la política ha de ser molt valenta per determinar moltes coses, com per exemple la Ronda Sud, que tots estàvem en contra, i no sé què, amb els túnels també estàvem tots en contra, i han fet els túnels i ara la Ronda Sud s'haurà de fer perquè evidentment no pot entrar tanta gent aquí, i més una ciutat de 100.000 habitants. Haurem de fer diferents centralitats que la gent no s'aglomeri a certs llocs. Vull dir, el monestir té un límit i és una centralitat important. Per tant, hem de buscar centralitats a diferents barris que puguin tenir una certa relació, sobretot culturals, i bueno, això és un altre tema, no? Mm-hmm. Però a mi em dona la sensació que aquestes centralitats les haurem de buscar, perquè una ciutat de 100.000 habitants no es pot permetre aquesta mobilitat a l'interior de la ciutat. No, vam-ho segur, eh? Tindrem problemes.
Mm-hmm. Jo diria m'ha sorprès que el preu de l'habitatge estigués tan avall. Per mi mm-hmm. és una de les coses més...
Ah, avall de preocupació. Bueno, és la tercera.
Estava la tercera.
Sí, sí, sí.
Per què posis malament. Per mi és la mobilitat, sí, però el preu de l'habitatge, perquè està tirant enrere molta gent jove que... Els nostres fills no es queden a viure a Sant Cugat perquè no poden pagar i és una pena. Mm-hmm. Perquè jo, ells es voldrien quedar a Sant
Cugat. Jo amb aquest tema, evidentment no és políticament correcte el que et diré, jo diria que si la gent es va a viure, el gent jove, per preu, va a Badalona, a Hospitalet, on sigui, tampoc és una cosa tan greu. No podem frustrar els nostres fills...
Però el que és greu és que hagis de marxar
de la teva. Clar. No, si ja tu no sé, vols no, marxar no, perquè t'agrada on viu...
Jo ho dic, em vull que m'entengueu. Vull dir, la frustració que té el nano, que evidentment no pot viure aquí perquè els seus pares volen que vivin aquí, és molt gran.
Ells mateixos.
No, d'acord. Però vull dir, vull que m'entengueu.
No
m'explico bé.
Encara no.
No, que evidentment, doncs, viure a diferents llocs està bé perquè uneixen a medir altres sociologies, altra gent i altres dinàmiques. Sí. Evidentment,
vius quan vas, però
que moltes vegades hi ha gent jove que evidentment no pot viure aquí perquè va a treballar en un altre lloc i evidentment doncs té que la seva feina està en aquell lloc i té que viure allà.
En aquest cas no dic res.
Ara. Per això t'estic dient que moltes vegades els pares volem moltes vegades, els pares nosaltres, volem que els fills estiguin més a prop de casa. Aquesta és l'anàlisi.
És el tema dels pares. O sigui, jo tinc 40 anys i et puc fer una llista molt llarga d'amics meus que no han pogut trobar un pis a Sant Cugat ni de lloguer.
Però treballen aquí a Sant Cugat?
Treballen aquí a Sant Cugat i volen viure a Sant Cugat i són de Sant Cugat.
Però hi ha gent que viu a Rubí i treballa a Sant Cugat.
Sí, cosa que em sembla... Home, no passa res si és que tu vols... O sigui, jo sóc Sant Cugatenc i vull viure aquí. I llavors, si un pis de lloguer, el més barat que trobo, amb dues habitacions, em costa 1.200 o 1.300 euros, és una bestiesa. Sí. Si un pis de compra, el mateix, de dues habitacions, el més barat, em costa 500.000 d'euros, és una bestiesa.
Sí, sí.
Llavors, això, una persona com jo de 40 anys, que per sort no tinc problemes econòmics greus, tu imagina't una entrada d'un pis de 500.000 euros.
Però tu
que només el banc et dona el 80%, més el notari, més els impostos. Jo potser necessito 100.000 euros per començar a plantejar-me una hipoteca.
Sí, però...
I amb 40 anys no puc. Imagina't amb 30.
No, totalment d'acord. Però tu estàs frustrat per anar-te a viure en un moment determinat en un altre lloc?
Home,
frustrat,
sí, clar.
Estaria trist.
Per això t'estic dient. Una cosa és trist, una altra cosa està frustrat. Vull dir, per tant, els que d'alguna manera...
Sinònims.
Home, és que jo ja et dic que he dit una cosa políticament incorrecta, eh? Ja sé que, probablement, no, tothom ens sentirà a sobre. Però no és això que hem de fer una anàlisi, diríem, de que moltes vegades la gent jove, per raons n'hi havien de feina, per raons anem a dir, tindrà que anar a viure en un altre lloc.
Això és una altra cosa.
Que tu no, per això...
Feina, però doncs, si que... resulta que tens la feina a l'Hospitalet, dius, me'n vaig a viure a l'Hospitalet perquè no em dóna la gana fer una hora de trajecte cada matí, doncs això és una qüestió. L'altra qüestió que és que jo vull viure a Sant Cugat,
no
soc de Sant Cugat de tota la vida, o jo vull viure a Sant Cugat, jo no soc de tota la vida aquí, però jo si m'hagués de marxar a Rubí, jo treballo aquí, per mi seria una frustració. Primer, perquè el meu entorn el tinc aquí, i ara Rubí fes-te un altre entorn. Els meus veïns que conec, les relacions també laborals que les tinc aquí, si me n'he d'anar a Rubí, per mi que no soc de Sant Cugat de tota la vida, seria una frustració.
El problema és que...
Imagina't amb algú que de tota la vida d'aquí.
Per fer vivenda barata, primera necessites fer una ciutat vertical. No la pots fer horitzontal.
Això és veritat. Ah,
això és
per tant,
cosa.
Nosaltres aquí hem fet una ciutat horitzontal en la qual... doncs té aquest problema.
Sí. Aquest és el pecat original.
I aquest és el pecat original.
Correcte, això és el principal problema, juntant les dues coses que dèieu,
la gent jove que comença a treballar, la gent jove que comença a treballar, no té la capacitat financera perquè comença a treballar i ha de créixer en el temps a dintre d'un lloc de treball perquè poder arribar a viure aquí a Sant Cugat.
No, i això juntant, és el que dic, juntant les dues coses que dieu, el principal problema possiblement sigui que aquest creixement de Sant Cugat jo no vull dir que no s'hagi previst bé o no, però està clar que aquesta derivada de l'habitatge no ha estat ben
clar,
contemplada.
Tant...
I estic d'acord amb el que diu l'Àlvar. Si tinguéssim 15 reguls centres amb edificis de 12 plantes,
clar,
possiblement baixaria el preu de l'habitatge.
Ara
passa que, possiblement, com a model, això els polítics no ho han volgut.
Clar.
I, per tant, això...
Ni els polítics, ni
la ciutadania, segurament. Però bueno,
perquè la gent li agrada viure a Sant Cugat perquè com és Sant Cugat.
Això,
sí, sí, sí.
I gent d'esquerres i de dreta. Si no, mira, Valloreig, com tots estan d'acord amb quin ha de ser el model.
No, està clar. Però
tots són d'esquerres, però amb això...
El model de creixement més sostenible és el vertical,
sí.
I això és evident.
Tu has dit que això no es havia contemplat bé, no sé com ho has dit, que no es havia pensat bé. Jo crec que sí que es va pensar bé, està fet, sí.
Doncs llavors,
a propòsit,
llavors,
es va pensar bé, perquè es volia...
No estan, com dic, els polítics estan expulsant els joves de la nostra
ciutat. No podem queixar-nos de la ciutat, o sigui, es volia aquest tipus de model, i es va crear aquest tipus de model...
Dret a queixar-nos.
Si això hagués anat...
Perquè això no fos, no es convertís en una ciutat com algunes de l'entorn, que es diu, no?
Per no posar exemple, sí, sí. Però mira,
com va decidir Joan Aymerich, si no m'equivoco, no?
Això és així.
Va limitar l'alçada dels pisos... en contra del que deia el PGM. Oh,
sí, sí.
Doncs
sí,
aquella decisió... Evident, bueno, vull pensar que no crec que el Joan Aymerich i els regidors d'aquell moment pensessin així expulsarem els joves. És evident,
no,
30
no,
anys, és evident que no.
Està clar que
no, no, no van mesurar l'impacte que això tindria a llarg termini.
I, però per posar-te un altre exemple, a la classe del meu fill, un dia allò amb sopars d'aquests o trobades de papis i mamis, lo típic, parlàvem, quins són de Sant Cugat, en plan Sant Cugat de tota la vida, totes aquestes coses... Sant Cugat de tota la vida, de som, em sembla, 23 nens i nenes, amb els seus respectius pares i mares o pares i mares solters, posa-li per posar números rodons 50, doncs potser som 6 o 7,
sí, sí,
que som de Sant Cugat de tota la vida. Sí, sí, sí. Els altres,
bueno,
la majoria...
Tampoc és un títol nobiliari, això, de ser Sant Cugat de tota la vida. Perquè ell, a vegades dius...
No, no,
home,
però el que em refereixo
té pedigrí,
és que la gent...
A vegades sents algun comentari,
res,
saps? I dius, bueno, perdoneu-me,
no, no,
però...
No cal tenir 8 cognoms santcugatencs, però...
Després de 30 anys soc forastera, encara. O sigui.
És que sí, sí, jo porto visquent, em sembla ja... 2011, pues 12 o 13 anys i sí, també a vegades...
Clar, com que no vas veure la Riera, ja no ets santcugatenca.
Ja no soc santcugatenca. L'he ballat, a part-li Joan, l'he vist més vegades que molts santcugatencs de tota la vida.
No, jo el que et vinc a dir... No,
l'he
no
de ballar.
I el Pedra i Sang?
El Pedra i Sang el vaig veure una vegada
ja em vas tenir prou.
Ja prou.
El que vinc a dir no és el pedigrí, sinó que com que la ciutat d'alguna manera no pot assumir segons quins tipus de perfils, el que fa és que ve gent d'altres municipis, principalment de Barcelona, i és un tipus de gent amb una renda alta. Per què? Doncs perquè si no, no et pots permetre una entrada de 100.000 euros per un pis, o no pots permetre pagar 1.500 euros per un pis de 3 habitacions mínim.
Això és el que et dic, que moltes vegades, doncs, evidentment, s'estan fent coses, intentant que hi hagi promoció que estigui fent d'habitatge el més barat possible, i no arribes a tothom.
No arribes, ni de bon tros.
Va haver un canvi en famós any de la bombolla immobiliària, perquè jo me recordo quan jo vaig venir a viure aquí a Sant Cugat, no eren els... O sigui, no,
ni molt
menys. Vamos, jo no hagués pogut.
Però és que ara, en 10 anys, s'ha pujat el lloc 60%.
I en aquell moment era assequible.
Jo quan venia en bicicleta aquí, que no estaven ni els carrers asfaltats ni la plaça aquí...
No existia Collfabà.
Ja fa 60 anys, evidentment, doncs no...
És que el boom comença justament a l'època, per entendre'ns, per central Collfabà, tota aquella expansió.
Sí,
perquè abans
sí,
això sí que realment era un poble i els peus no són els que són ara ni molt menys.
Jo no hagués vingut, és que no
però
hagués pogut pagar.
Ara mateix, i el boom va ser fins a la crisi immobiliària, que els preus pujaven amb una velocitat vertical espectacular.
I això
es va mitigar una mica amb la crisi del 2008 i les del 2013-14, i ara torna a estar disparat.
Sí, sí. No s'ha de fer habitatge públic que d'alguna manera pugui ser, això és car. I, evidentment, per això, evidentment, doncs, estan en dèficit o el que sigui, perquè, evidentment, han fet coses que, evidentment, doncs, intentant, anem a dir, doncs, apaivar aquests temes, eh? Vull dir... Mm-hmm. No, en política és complicat, gestionar...
De totes maneres...
la ciutat avui dia. S'ha de ser molt valent,
avui
dia.
El tema del problema de l'habitatge, només amb habitatge públic, no sé si soluciona, perquè tu pots accedir...
No arribaràs.
Clar,
no
i tu pots accedir...
No arribaràs.
Ets jove, 5 anys? Llavors, sí, sí, sí. Aleshores, què? Quanta gent coneixem que ha estat 5 anys a promoció, llavors ara al final s'han hagut d'anar, perquè si tu al final no tens una feina que et permeti cobrar, pues, 2.000 o 3.000...
Amb aquests 5 anys has d'estalviar tot el que puguis, a veure si pots
pagar... Poses l'inevitable.
I l'altra cosa, que està pensat perquè el lloguer i les hipoteques es paguin entre dos.
Ah, sí, això també, clar. Sí,
sí. Prova de viure sol.
No, però si hi ha un problema entre dos, imagina't sol. clar, sí, imagina't.
No,
sí, sí.
No, està clar.
Totalment. Sí, sí. Molt bé. Bueno, aquest és un tema cíclic, evidentment, ja sabem que és, però no, saber de tant en tant.
De totes maneres, que aquí la gent diu el problema de l'habitatge, sí. Hi ha gent que potser tampoc té problemes econòmics, però també ho posa com un tema perquè té problemes per pagar les hipoteques.
Sí, sí, no, clar, és, només... és un habitatge en si en general.
Amb el canvi de l'Euribor hi ha molta gent que,
sí, molta gent que
vivia molt bé i ara patapam.
I ha pringat,
sí. Per això deia, sí, que no frustrem més a la gent jove, la pobra gent jove, que evidentment no està sentint que evidentment ells no podran viure a Sant Cugat. No sé, quan...
I l'altre, jo crec que la gent jove ja ve frustrada ara ja de base. O sigui, ja... A diferència de, la, com a mínim, la meva generació, que se suposa que ens havíem de menjar el món i ser mileurista era un fracàs, els que ara pugen ja, jo crec que si cobren 1.000 euros fan festa major. Sí, i és un problema, això, gegant. Sí, sí. Perquè, clar, vol dir que han passat 20 anys i no hem evolucionat.
No, abans deien 1.000 euristes, que ja eren 1.000 euristes, i ara, realment, cobrar 1.000 euros costa la tira.
Per això, per això. Imagina't, però que a mi m'ho prometien quan tenia 20 anys...
En canvi, que marxin.
I ara encara ens conformem amb 1.000 euros i han passat 20 anys. O sigui, sí, no anem bé.
No, això és un drama.
No anem bé. No anem bé perquè aquest nivell de sous és el mateix, sí, sí, però, en canvi, el cost de la vida ha pujat d'una manera espectacular. Aliments, habitatge, cotxe, benzina, tot el que necessites per fer una vida normal, és molt més car que fa 20 anys i els teus sous no han pujat en conseqüència. Per tant, la conseqüència és que són més pobres.
Per tant, els intermediaris són els que guanyen els calés.
Això sempre, això en tots sempre els aspectes de la vida. Sí. Molt bé, mira, ens queden 5 minuts, no tindrem temps de parlar-ne en profunditat, però sí que volia fer un apunt de la festa de tardor d'aquest cap de setmana, i tu, Àlvar, que l'has organitzat molts anys, no sé si ara estàs molt ficat en la d'aquest any.
No,
en aquest no.
Eh? Vaig intentar, doncs, anar apartant-me del tema, i per tant, el que sí que l'Ateneu gestiona el tema de la festa de tardor a través de la Laia, que és una persona alliberada i que llavors doncs, organitza una miqueta tot el tema de la logística, però hi ha un nou equip i, per tant, aquest equip ho està fent molt bé, la veritat.
Però, en tot cas, però, què significa la festa de tardor?
Des de l'any 76, els lemes, o sigui, els lemes de la festa de tardor, que són uns lemes de reivindicació i que, realment, doncs, era un ADN, diríem, de la festa de tardor, és important que existeixi. I, per tant, doncs, aquest any, a medida, és el tema de la immigració, tots els immigrants com els rebem i de quina manera... Per exemple, un tema molt concret, el tema d'Ucraïna, doncs hi ha hagut molta gent de Sant Cugat, jo conec, per exemple, gent de Bellaterra, de Sant Cugat, així, que ha agafat ucranians. Però gent de Pateres, ni un, eh? Mm-hmm. Gent de Pateres, ni un. Vull dir, no, m'entens
què
vull dir?
Que dèiem del Pantone del color.
Sí, sí, no, perquè arriba un moment que, segons els immigrants, també tenen la seva categoria, no?
Home.
I per tant, això hem d'intentar... No, i per tant, això hem de tenir molt conscient que, realment, doncs, hi ha un tipus de gent que és immigrant que no tampoc el rebem. I aquí és una de les coses en les quals doncs, hem de... d'estar al tanto.
I crec que a la festa de tardor es fa la reflexió de com les entitats, no? Ja que les entitats, si les entitats acullen prou...
això mateix.
Es fan una mica de mirar-se al malic i dir, ho estem fent prou bé per que vingui gent nouvinguda...
No, és que és clar, és que tots els lemes de la festa de tardor hi han sigut aquests reivindicatius, no? El primer de l'any 76, recuperem les institucions del poble per al poble, és quan començava la democràcia, no? I per tant, en certa manera, doncs, tenia una certa lògica. L'any 83, el bosc és vida, per exemple, no? El tema de la natura va sortir molt bé. El tema de Salvem Torrenegre, per exemple, va ser un lema de la festa de tardor. Mm-hmm. Vull dir que sempre la festa de tardor ha anat per davant de les pròpies reivindicacions que podia fer l'Ajuntament. Per tant, és un observatori molt més sociològic que no pas aquest, que potser pot ser interessant, no?, moltes vegades.
Sí,
i per tant, s'ha de reconèixer que la festa de tardor és una cosa important per Sant Cugat i val la pena mantenir-la i recolzar-la. I, de fet, és un aparador de totes les entitats de Sant Cugat, que és un dels distintius molt importants d'aquí a Sant Cugat. Per exemple, jo a Cerdanyola sempre em diuen no, és que vosaltres a Sant Cugat hi ha moltes entitats i fa moltes coses. Vull dir, per què? Doncs perquè la societat és viva. Mm-hmm. I a partir de les entitats és el que d'alguna manera doncs, has de moure la vivència.
Hi ha alguna dada, no? D'això,
defensant una mica.
Sociològic també, sí, que diu que no recordo.
Una de cada quatre, no?
Una de cada quatre persones participa d'alguna entitat de...
Exacte.
Sí, sí.
De Sant Cugat.
Sí, sí.
De fet, avui a les 7 de la tarda comença la festa de la tardor amb una taula rodona, sí, en la que precisament parlem, la moderaré jo, i parlem precisament d'aquest tema. Però avui ens contraprogramem, em sembla, oi?
Sí, sí.
Sant Cugat passen moltes coses.
Hi ha la festa de la CECOT, sí. I a més,
el cinema.
El Joan Ramon estrena pel·lícula. I hi ha manifestació pro-Palestina, sí. O sigui, una tarda fantàstica.
És molt difícil anar tot, però crec que es pot anar a la manifestació a les 6, intentant escoltar una estoneta a la festa tardor, passar-se a fer una copa de cava al sopar de la CECOT, i després anar al cinema a les 9.
Què presentes, va, Joan Ramon?
A veure, Teoria dels cossos. Una pel·lícula que està rodada en gran part a Sant Cugat.
Gabriel Ferreter.
I que té Gabriel Ferreter com a, diguem, rerefons, perquè és una comèdia romàntica ambientada a l'any Ferreter, mm-hmm. on dues persones comencen un petit idili gràcies, en aquest cas, a trobar-se actes de poesia.
Jo conec gent d'això, eh?
Sí? Doncs mira, podríem dir que està basat en fets reals, sense ser-ho, perquè és una...
T'ho puc explicar.
Un guió de ficció, però sí que en aquest cas, per la part santcugatenca, a banda d'estar rodat amb escenaris com el monestir o Torre Negra, que estava recent comprada per l'Ajuntament, la biblioteca, bars de Sant Cugat, vull dir que si sou de Sant Cugat hi trobareu molts espais que reconeixereu, hi ha aquest, com dèiem, tota l'ombra de Gabriel Ferreter, que també és un, doncs, no deixa de ser un homenatge a Sant Cugat, també.
Estupendo.
Molt bé, doncs escolteu, repartiu-vos. No sé si totes les quatre coses hi podran, difícil, eh? Però sí. un parell igual sí que es pot. Un parell es pot arribar. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Ha sigut una tertúlia molt, molt interessant. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I els oients ja ho saben, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la 91.5 de la FM i també a través de www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.